Zona de desapareguts que Salvament Marítim està cercant en aigües de Cabrera. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns i s'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir amb dos migrants a qui han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia. L'ONG Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que es varen reportar el mes de juliol com a desaparegudes. És la seva portaveu, Elena Maleno.
Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos. Y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias.
Mentre que la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la comunitat necessita un pla específic. És dimecres, dia 5 d'agost. I avui també és notícia l'atur que baixa a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, que és un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització.
I a Vic hem de parlar d'un nou rècord d'usuaris en el transport públic.
El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, 1,5 milió més que l'any passat. Atribueix l'increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies.
I la policia investiga la mort d'un jove de 20 anys atropellat la matinada d'ahir a prop de l'aeroport de Menorca per un taxi.
L'accident va passar quan el cotxe impactà amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. A prop hi ha una discoteca on es formen aglomeracions de matinada per agafar un taxi.
I pel que fa a la crisi a Ceuta, el ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya a l'arribada massiva de migrants la setmana passada.
No hubo ningún informe y tendré que utilizar también la palabra ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
El ministre Fernando Grande Marlaska assegura que varen arribar 72.000 migrants a la comunitat autònoma i que 2.000 dels quals continuen encara a Ceuta. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea han fet costat a Espanya després de reunir-se d'urgència ahir.
I aquí a les Illes la imatge de les darreres hores és la dels prop de 600 convidats que varen assistir a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Mariveta.
L'acte clausura pràcticament l'agenda estiuenca dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
I pel que fa als esports, el Mallorca 2026-2027 es presenta avui davant l'afició Son Moix en el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El nou Mallorca de Luis García s'enfrontarà al campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, a partir de les 9 del vespre. Mitja hora abans s'ha durat a terme una presentació oficial de la plantilla i el cos tècnic, com és tradicional cada temporada. S'ha venut tot i Son Moix podria oferir un pla a la graderia. El partit serà oferit en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. D'altra banda, avui, segona jornada, de regates a la Badia de Palma amb la Copa del Rei de Vela.
I del temps, avui tornarem a tenir avisos per calor a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia. Es podrien repetir també les tempestes i els ruixats que hi haurà baix i bavà a algunes zones de les illes?
Bon dia, així és. En el cas de la temperatura, com bé comentau, aquesta segueix sense gaires canvis i es manté l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes que avui quedarien entorn dels 36 graus. També destacam que el vespre ha estat feixuc, les temperatures mínimes han tornat a ser elevades amb valors de nit tropical a punts de l'interior i també de nit tòrrida a diversos observatoris del litoral, que juntament amb una elevada humitat relativa han incrementat la sensació de basca i també han dificultat el descans. Pel que fa a l'estat del cel, avui novament tindrem domini del sol, algunes restes de núvols baixos i torna a aparèixer la probabilitat de que cap al capvespre puguin créixer alguns núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca que, si tenen empenta suficient, podríem repetir els ruixats que ja registràrem durant la jornada d'ahir. Tot això acompanyat d'un vent en general fluix que bufarà de component nord a la meitat nord de l'arxipèlag, mentre que de cap al sud bufaria entre Llevant i Xaloc. Situació marítima també en general tranquil·la, però encara en restes de maror a les costes sud de les Pitiuses i al Llevant de Menorca, que es aniran retirant progressivament durant la jornada. Hores d'ara, la temperatura és al voltant dels 24 graus a Es Mercadal, a Menorca, també a Sa Pobla i a Llucmajor, i una miqueta més frenada en torn dels 22 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Salvament Marítim continua la recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Anaven a bord d'una embarcació que transportava 29 persones i que va naufragar dilluns. Dèiem que una desena estan desaparegudes, però les altres de 9 han estat rescatades. D'aquestes, dues sense vida. S'afegeixen a l'embarcació interceptada la matinada de dimarts, amb dos migrants a bord que han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia i que les varen tirar a la mà.
Però anem per parts. La darrera embarcació interceptada és la que es va trobar ahir migdia a 8 milles del sud-oest de Cabrera. Salvament Marítim va localitzar dues persones a la deriva i després la Guàrdia Civil va activar un dispositiu de recerca que va localitzar-ne la resta. El balanç total és de 2 cadàvers i 17 persones rescatades en vida. D'aquestes, dues han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases i una a la de Manacor amb cremades i símptomes d'esgotament.
Dèiem que aquest dimarts s'han rescatat dues embarcacions. La primera va ser interceptada a les 3 de la matinada.
Així és, i a bord hi havia dues persones que varen ser traslladades per desnutrició i deshidratació a l'Hospital de Son Espases. Una vegada rescatades, aquests dos supervivents varen explicar que feia 15 dies que anaven a la deriva i que durant la travessia varen haver de llançar a la mà les 17 persones que moriren durant aquest camí. Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que varen reportar al juliol com a desaparegudes i en les quals, presumiblement, hi viatjaven 76 persones. Això, però, s'ha de confirmar amb les famílies. La portaveu de l'ONG és Elena Maleno.
Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos. Y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad porque también podría tratarse de otra embarcación.
I darrere les xifres, però, hi ha persones amb noms i llinatges. Per això, Maleno fa aquesta crida.
No se acuerden de lo que supone que alguien muera de esa forma en el mar y tampoco den el pésame a las familias. Esas tragedias deberían comenzar con un pésame institucional y social a las familias y el reconocimiento, efectivamente, de las víctimas.
D'altra banda, Salvament Marítim ha localitzat un cadàver a 8 milles al sud-est de Ciutadella. Una de les hipòtesis que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears, duu una armilla salvavides i el cos es trobava en avançat estat de descomposició.
La jornada d'ahir és una mostra més de la crisi migratòria que es viu en les illes. D'ençà que va començar l'any, han arribat a l'arxipèlag per via marítima 3.964 persones i s'han interceptat 210 embarcacions. La presidenta del govern, Marga Proens, ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic i ha demanat a l'executiu espanyol que no es posi de perfil.
El president del govern d'Espanya fa manca una setmana me negava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la seva antecessora i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol.
En un missatge a xarxes socials s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena, ha dit, per part dels països de la Unió Europea i per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament.
I pel que fa a la crisi migratòria, Ceuta, el ministre de l'Interior confirma que no hi va haver cap informe ni cap avís previ del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertàs de l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Fernando Grande Marlaska reivindica la gestió del govern espanyol en la crisi migratòria.
És la darrera xifra que ha donat el ministre i afegeix que d'aquestes persones que varen entrar a territori espanyol, 70.000 ja han tornat al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara es revisarà cas per cas.
Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
Grande Marlaska, en canvi, en torna a culpar les màfies que trafiquen en persones. Ho ha dit després de participar en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada d'urgència, arran de les crítiques a Espanya. Finalment, la Unió Europea tanca l'atenció i demana reforçar la prevenció. De la trobada n'ha sortit una declaració conjunta que reforça el treball conjunt davant el drama migratori. El ministre de Migracions europeu, Magnus Brunner, diu que Brussel·les no veu relació directa entre la regularització de migrants i l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada. Brunner, però, ha reconegut que el que ha passat a Ceuta ha estat un test d'estrès per a les fronteres de la Unió.
I sobre el terreny, la delegació del govern a Ceuta assegura que a l'entrada multitudinària han mort pel cap baix 75 persones, xifra que es va actualitzant a l'alça després que s'hagin pogut recuperar en les darreres hores 3 cadàvers més a la mà. L'altra notícia destacada d'aquestes darreres hores són les xifres de l'atur baixa a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors. Totes les dades laborals de les illes són positives. Al mes de juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades. Això és un 2% manco que l'any passat.
Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització que va acabar el 30 de juny. Precisament, la consellera de Treball, Catalina Cabré, tot i reconèixer la bona evolució del mercat laboral, ha lamentat l'efecte que el procés de regularització té en aquestes dades, ja que, a part de l'atur que creix a les illes, el darrer mes assegura prové de persones que han obtingut el permís de treball i ara cerquen ocupació.
Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP.
D'altra banda, els sindicats lamenten que, tot i els rècords de feina que registren a les illes, els treballadors no poden tenir un projecte de vida. Són el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Mà, i el de Comissions Obreres, José Luis García.
Són dades molt positives. Però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears s'havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tenir un projecte de vida.
Tot i ser bones xifres, això no repercuteix en una millora de les condicions de vida ni les condicions de feina del conjunt dels treballadors i treballadores d'aquesta comunitat i, per tant, no podem més que dir que són males notícies.
Mentrestant, Jordi Mora, el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, adverteix d'una altra situació, que les baixes dades d'atur agreugen la falta de mà d'obra disponible i tensen el mercat laboral.
Molts de sectors necessiten mà d'obra qualificada, altres sectors necessiten mà d'obra menys qualificada i no estan trobant en el mercat laboral aquesta mà d'obra disponible.
I pel que fa a l'educació, les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les illes estan pràcticament completes. En els processos d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix del 78%, però encara queden tràmits en què es podrien cobrir. Aina Morales.
Els primers processos d'adjudicació varen començar el mes de juny amb les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense una plaça definitiva, aquells que estan en comissió de serveis després i aquells que han aprovat les oposicions de 2026 i comencen el seu any en pràctiques. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
Vera també ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat la logística del professorat que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. També ha afavorit aquest procediment la millora de les condicions laborals a determinades places.
Una de les principals queixes eren els poc temps que tenien per programar la seva vida a una altra illa, que en aquest cas també ha ajudat les mesures que hem impulsat des d'aquest govern com a complement de difícil i molt difícil cobertura, que això sí que ha ajudat a les illes Pitiüses i a Menorca. Penseu que Formentera, el que vos he dit, han cobert totes les places.
Amb tot, quan falta un mes i busques per començar les classes, a totes les illes queden 36 places vacants. 11 són a Mallorca, 2 a Menorca i 23 a Eivissa.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I un altre sector, el sanitari, Satser denuncia la greu pressió assistencial que aquest estiu pateixen les infermeres. La situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions complicades, segons el sindicat, amb 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat de Satser a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy complicada prácticamente a diario, pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
Per això demana que s'apliqui el pla de contingència de l'hivern ara. A l'estiu, la consellera de Salut, Manuela García, posa però dades damunt la taula, assegura que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, més del 90% ja s'han cobert.
La previsión era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
Hem arribat a les 7 i 16 minuts.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I el Copita referida reclamen al govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin al clam de la manifestació de dia 26 de juliol contra la massificació turística. També ha mostrat el seu malestar amb la presidenta del govern i amb el president del Consell de Mallorca després de la nul·la resposta que asseguren han tingut davant d'una petició de reunió per parlar d'aquestes mesures. Neus Fericàs.
Les associacions han insistit en 5 dels 10 motius que justificaven la manifestació: acabar amb el lloguer turístic, aturar l'urbanització sòl rústic, posar fi a les polítiques de desprotecció del territori, paralitzar la construcció de carreteres i, finalment, garantir la seguretat climàtica. Diuen es tracta d'accions que es poden posar en marxa de manera immediata si hi ha voluntat política. Una voluntat que la presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha remarcat com de moment inexistent, ja que ni Proens ni Galmés han respost a la demanda que van tenir les entitats per reunir-se amb elles el dia després de la manifestació.
Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
És per això que adverteixen que no s'aturaran de fer feina perquè s'escolti el clam de les més de 70.000 persones que van acudir a la manifestació.
Nosaltres no aturarem. Ja hem demanat reunió a la resta d'entitats que, si tenen punts de coincidència amb el que demana el GOP, hi farem feina per tal que els qui tenen responsabilitats comencin a fer feina per el que la gent realment està demanant.
Així, el GOP i Terra Ferida demanen una resposta ràpida davant el que demana la ciutadania.
El conseller de Turisme, Jaume Bossà, respecta les reivindicacions, però defensa les decisions que s'han pres aquesta legislatura. Destaca el descens dels creueristes durant la temporada alta i les polítiques per perseguir qui abusa del territori, a més de no concedir més places turístiques.
Moltes vegades estem acostumats a que tothom demana els seus drets. No. Per tant, aquestes places turístiques duen un dret i si un les vol revocar, el que ha de fer és pagar. Per tant, el que no pot ser és fer política de focs artificials, perquè si han de derogar llicències significa dur a la comunitat autònoma a un endeutament, a una responsabilitat patrimonial que la nostra manera d'actuar no mos ho permet.
I a Eivissa, els veïnats d'Illa Plana han demanat a l'Ajuntament de Vila que anul·li la llicència perquè la sala de festes Cabaret Lió es traslladi a un hotel del seu barri d'Anna Manau.
Els veïns d'Illa Plana han acudit al ple municipal i han explicat que han detectat una sèrie d'irregularitats en la concessió de la llicència, algunes de les quals, segons diuen, confirmades per tècnics de l'Ajuntament. Florencia de Gaetano és portaveu dels veïns.
Lo que nosotros queremos es una acción contundente y legal por parte de este ayuntamiento. Mientras tanto, estaremos presentando batalla e iremos hasta el final. La ley nos ampara y vamos a llevar y a luchar por la legalidad.
El Batle ha assegurat que l'equip tècnic i jurídic està centrat des de fa mesos a resoldre els recursos que s'han presentat. Escoltem Rafael Triguero.
Cautela, prudencia y que dejen a las instituciones durante este tiempo seguir trabajando como estamos haciendo para que las cosas que se han hecho, si se han hecho bien, que tengamos la justificación correcta y si hay algo que por el camino se nos ha podido quedar, pues que se puedan resolver y puedan contentar a todas las partes implicadas.
El ple del consistori també ha aprovat el conveni urbanístic que permetrà el desenvolupament del sòl industrial previst al Pla General d'Ordenació Urbana. Una actuació que facilitarà la implantació de nova activitat econòmica al municipi, una reivindicació històrica del teixit empresarial d'Eivissa, en aquest cas a la zona de Can Bernat Sud.
I ho destacàvem als titulars. Hi ha hagut un nou rècord d'usuaris al transport públic d'Eivissa. El conseller estima que enguany arribaran els 8 milions i mig de passatgers. Això és 1,5 milió més que l'any passat, Dani.
Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers. La contracta de transport públic d'Eivissa, que va entrar en funcionament l'1 d'abril, ha tingut molt bona rebuda. Les dades que té el Consell parlen de xifres rècord. Mariano Joan és conseller de Mobilitat.
La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año. Y nos vamos a acercar a los 8,5 millones de pasajeros.
La línia amb més passatgers és la que uneix Vila amb Sant Antoni, passant per Sant Rafel. Les línies que condueixen a les platges han afegit 7,000 passatgers més al dia durant l'estiu. L'augment, a més, ha estat continu durant tot l'any. És de nou Mariano Joan.
Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros. Cuando pasaron dos semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros. Ahora llevábamos un 22% más de pasajeros. Y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo.
El Consell també està substituint els tòtems informatius que, per un problema tècnic, fins ara no oferien dades fiables.
I a Mallorca aquest estiu els busos del TIP continuen suportant puntes d'afluència de viatgers que no poden assumir. Algunes freqüències i trajectes estan totalment saturats, per molt que el govern hagi augmentat la partida pressupostària perquè hi hagi més busos i serveis.
Sí, és perquè la gent que ha d'agafar línies que uneixen Palma en Camp Picafort, per exemple, o també Alcúdia o Pollença, es queixen que hi ha vegades que no poden pujar a l'autocar perquè ja va ple.
Cada any incorpora más vehículos a la flota, pero siguen sin ser suficientes.
Mucho turista, está saturado los buses.
Nosotros no hemos tenido ningún problema. Gente, pues como en todos sitios. Nosotros en Málaga tenemos más gente.
Y cuando vienen llenos te tienes que quedar en tierra y encima el otro que viene... Jo no lo puedo coger porque no me dejan la puerta.
En qualsevol cas, el govern ha incrementat el pressupost del TIP. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat que es monitoren els pics de demanda i que hi ha 27 busos nous.
Situándolo en 150 millones de euros. Por lo tanto, la predisposición de este govern es proporcionar el mejor servicio y, desde luego, pues, la máxima calidad para nuestros ciudadanos.
L'evidència és, però, que la demanda encara ara supera l'oferta.
I a Menorca, la policia local i la nacional de Mo investiguen la mort d'un jove de 20 anys que va ser atropellat per un taxi. L'accident va passar la matinada d'ahir, de dimarts, en un dels accessos a l'aeroport de Menorca, quan el cotxe va impactar amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació.
El mort és un jove català d'una vintena d'anys i en el moment dels fets, poc abans de les 5 de la matinada d'ahir, es trobava estès, sense moviment, sobre la calçada. El conductor del taxi, que es dirigia cap a la zona d'arribades, no ha pogut evitar passar per damunt del cos. Dignatura, gerent de Ràdio Taxi Mahon.
Les entrades aquelles apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un pot tancada i ell se l'ha trobat estirat en terra.
En el moment dels fets, el jove no duia documentació, però sí un telèfon mòbil que la policia judicial ha aconseguit desbloquejar. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional.
Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría.
La policia local s'ha fet càrrec de la reconstrucció dels fets i a primera hora del capvespre ha fet arribar l'atestat al jutjat. Els taxistes asseguren que varen avisar l'1-2 abans dels fets perquè hi havia persones sobre l'asfalt, un fet que la policia local desmenteix. Les imatges de les càmeres d'ANA instal·lades a l'àrea podrien resultar determinants per esclarir els fets.
I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Marivent. Aquest acte clausura pràcticament l'agenda d'estiu dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte d'aquesta setmana amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
Així és, el rei Felip VI i la reina Letizia han encapçalat justament aquest besamans, acompanyats enguany de la reina emèrita Sofia, la princesa Leonor i també la infanta Sofia. A la recepció hi han assistit de representants de les principals institucions de les illes i de la societat civil, entre ells la presidenta del govern, Marga Proença, el president del Parlament, Gabriel Lecent, a més dels representants dels àmbits econòmic, també esportiu i cultural. En canvi, Més per Mallorca, un any més, ha tornat a declinar la invitació, argumenta que la seva essència respon sobretot a les conviccions republicanes i a la defensa de l'autogovern de les illes. Els assistents han compartit un sopar amb un menú elaborat pels cuiners Santi Taura, Maca de Castro i Marga Coll.
I són les 7 i gairebé 27 minuts del matí. És el moment de fer un cop d'ull, d'agafar la premsa i veure què és el que destaquen avui a les portades. Començam a les Balears, on avui se centren aquestes portades, aquests titulars destacats en la tragèdia de la ruta migratòria entre Algèria i les Balears, amb almenys 19 morts en 2 naufragis, com vos explicàvem a l'inici d'aquest informatiu matí.
Així és, perquè el Diario de Mallorca obri amb la por a la mort dels migrants després de 15 dies a la deriva en una pastera cap a Mallorca, i destaca també que un altre naufragi, en aquest cas a Cabrera, deixa 17 migrants rescatats i el manco, 2 víctimes mortals. I la imatge de la portada del Diario de Mallorca és per la família reial en la seva recepció al Palau de Marivent, amb prop de 600 personalitats de les illes. Anem ara a l'última hora, que es fa ressò també d'aquests 19 morts en 2 naufragis en la ruta Algèria-Balears, i la presidenta Marga Proença, que demana al govern central un pla específic per afrontar aquesta pressió migratòria de les illes. La foto a la portada la protagonitza el rei Felip VI, la reina Letícia, la princesa Elionor, la infanta Sofia i la reina Mèrita en aquest gran acte institucional que comentaven de l'estiu al Palau de Marivent. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també aquesta tradicional recepció de la societat civil balear presidida per la família reial als jardins de Marivent, mentre que l'Art Balear es titula que el tracte preferent de Maia amb els hotels destapa les tarifes obsoletes d'aigua. A Eivissa, el Diario destaca la reclamació també per part de la presidenta Marga Proens d'una actuació urgent després de la mort, com deien, d'aquest 19 migrants en 2 naufragis, mentre que el periòdico recull que les noves línies d'autobusos de l'illa sumen 5.500 passatgers més al dia. I el Menorca, per la seva banda, obre la mort d'un jove atropellat, com dèiem ara, en una zona d'oci nocturna de Mou.
I avui els principals titulars de la premsa estatal es continuen fent-se ressò de la crisi migratòria a Ceuta, en aquest cas, però, amb les declaracions del ministre de l'Interior, de Fernando Grande, Marlaska, després de la reunió amb els seus homòlegs europeus.
Així és, El País titula «La Unió Europea tanca files amb Espanya per la gestió de la crisi de Ceuta», després de la reunió de Grande Marlaska amb els seus homòlegs europeus. El Mundo, en canvi, destaca que el Ministeri de l'Interior, liderat també per, com dèiem, per Grande Marlaska, es va retardar amb el mur flotant fronterer de Ceuta i carrega contra el CNI. L'ABC, per part seva, diu, amb una imatge també per Fernando Grande Marlaska, el protagonista d'avui en la premsa estatal, que el Marroc paga a lobistes per influir en la política estatunidenca, i destaca que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, insisteix en que ningú el va alertar de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. I anem ja ara per acabar cap a Catalunya amb La Vanguardia, que recull que la Unió Europea dona suport a Espanya en la crisi migratòria i evita el xoc per la regularització.
I també és el més destacat avui de la premsa editada a Espanya, destacant encara aquesta crisi migratòria a Ceuta, sobretot amb les paraules de Fernando Grande Marlaska després de reunir-se amb els ministres d'Interiors de la Unió Europea. Segons, per les 7:30 del matí, continua la informació aquí a l'Informatiu Matí i Veterà Ràdio. I repassem ara els principals titulars de tragèdia en aigües de les Balears. El manco de 9 persones migrants han mort quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions diferents. També hi ha una desena de desapareguts que Salvament Marítim està cercant en aigües de Cabrera. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns.
I s'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir amb dos migrants a bord que han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia i les varen tirar a la mà. L'ONG Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que varen reportar al juliol com a desaparegudes. Elena Maldenón és la portaveu.
Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias.
Davant d'aquesta realitat, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la comunitat necessita un pla específic.
El president del govern d'Espanya fa manco una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
I baixa l'atur a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització.
I a Eivissa hem de parlar d'un nou rècord d'usuaris del transport públic.
El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, 1,5 milió més que l'any passat. Atribueix l'increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies. Mariano Joan és el conseller de Mobilitat.
La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo.
I la policia investiga la mort d'un jove de 20 anys atropellat la matinada d'ahir a prop de l'aeroport de Menorca per un taxi.
L'accident va passar quan el cotxe impactà amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. A prop hi ha una discoteca on es formen aglomeracions de matinada per agafar un taxi.
I pel que fa a la crisi a Ceuta, el ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya a l'arribada massiva de migrants la setmana passada.
No hubo ningún informe y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
Fernando Grande Marlaska assegura que varen arribar 72.000 migrants a la comunitat autònoma i que 2.000 dels quals continuen encara a Ceuta. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea han fet costat a Espanya després de reunir-se ahir d'urgència.
I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que assistiren a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Mariden.
L'acte clausura pràcticament l'agenda estiuenca dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Bala al Palau de l'Almudaina.
I tot d'una serà en directe a Porreres per parlar de la campanya de recollida de garroves que enguany s'ha avançat un mes.
I ho ha fet per mor de les elevades temperatures que han propiciat que siguin més primes i caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora.
I precisament parlant de temperatures elevades, avui tornarem a tenir avisos per calor a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia. Quina previsió tenim per avui?
Bon dia, així és. La temperatura màxima, de fet, no experimentarà gaires canvis respecte als d'ahir. Per tant, mantenim l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes al voltant dels 36, mentre que a Menorca i a Eivissa els valors seran al voltant dels 35. Avui, un dia marcat novament pel domini del sol, encara amb algunes restes de núvols baixos, i torna la probabilitat de que cap al cap vespre pugui créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca i vengui acompanyat de qualque ruixat puntual com els que ja registràrem durant la jornada d'ahir. La temperatura mínima avui també ha destacat perquè ha tornat a ser elevada, també acompanyat d'una alta humitat relativa que ha incrementat la sensació de basca i ha dificultat el descans. Novament, valors de nit tropical a punts de l'interior i de nit tòrrida o observatoris del litoral com els 27 graus de Cap de Pere. El vent bufarà en general fluix, però difereix segons la zona. A la meitat nord de l'arxipèlag bufarà de gregal, mentre que a la meitat sud ho farà entre llevant i xaloc. Tot això acompanyat d'una situació marítima encara amb restes de maror a les costes sud de les Pitiuses i al llevant de Menorca. S'espera, però, que aquestes vagin desapareguent durant el pas de la jornada. Hores d'ara, pel que fa a la temperatura, és de 25 graus a Ciutadella, 27 a Pollença i també al Port de Palma, 21 a Sant Joan de Labritja i 24 a Escamarí, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35, encetant la informació dels esports. Parlem del Mallorca 2026-2027, que s'estrenarà avui davant la seva afició, Gavi Fortesa. Bon dia.
Bon dia. El Mallorca rebrà el Paris Saint-Germain a Somos en partit amistós corresponent a la 48a edició del Trofeu Ciutat de Palma. A més, el partit serà la presentació del nou tècnic, Luis García, i de la nova plantilla davant els aficionats mallorquinistes. El partit se jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i del cos tècnic. El vermell rebran el vigent bicampió d'Europa, el PSG de Luis Enrique. Ahir, 4 dels seus jugadors mundialistes varen tornar a la dinàmica de l'equip. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i João Neves podrien jugar avui a Somos. Pel que fa al Mallorca, ahir en el darrer entrenament, abans del partit, Luis García no va per a comptar amb Arnau Puigmal, encara en procés de recuperació, el porter Lucas Bergstrom, Johan Mojica, amb permís del club, Javier Olaizola, que sembla que s'anirà cedit a l'Eldense, ni Samu Costa, amb el seu fitxatge per a l'Al Nasser, ja tancat, encara que el Mallorca no ho ha fet oficial. Sigui qui sigui, el partit entre el Mallorca i el PSG el podreu seguir avui en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8 del vespre i també per IB3 Televisió. Més futbol. A la primera federació, Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges de l'Audi Eivissa, s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugador, incorporació clau del conjunt blau, blau cel, volíem dir, per aquesta temporada, estarà fora dels terrenys de joc gairebé tot el curs. Per això el club ja fa feina per trobar-li un substitut. Una notícia que arriba mentre l'equip és a la Nucía, on avui disputarà un amistós contra l'Elx i l'Isità a les 10:30 del matí. Pel que fa a la segona federació, els tècnics Òscar Troya i Pep Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles. D'una banda, l'Atleti Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir, a la fi, l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador Òscar Troya, un tècnic que està content amb els seus nous jugadors.
M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla. Nuestra labor es hacer equipo, eso, ¿no? Si hacemos equipo, yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos muchos más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no?, como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador després d'ascendir a segona federació, té una situació ben diferent. El seu tècnic, l'exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial mallorquinista.
Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. Uh-huh. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
La Copa del Rei de Bala va donar ahir els sus de sortida a la Badia de Palma i ho va fer amb l'embarcació del rei Felip VI, l'Hispània, com a líder en la primera jornada. L'embarcació del monarca va empatar a 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria en la segona prova del dia va donar el primer lloc provisional a l'Hispània. Avui comença la Balearia Women's Cup i ahir, als micròfons d'IB3 Ràdio, va parlar Esther Gómez, component del vaixell de l'Armada, per parlar dels seus objectius.
El nivel es altísimo, eso ya lo sabíamos y lo que esperamos es pues representar a las Fuerzas Armadas, hacer un buen papel, disfrutar de esta competición que es una oportunidad única para nosotras y por supuesto si podemos hacerlo bien y obtener un buen resultado ya sería el colofón.
Amb l'estrena de la bala femenina ja estan en competició totes les classes en competició. Per la mare de ciclisme del Tour de França, la mallorquina Mavi García va arribar amb la posició número 52 a la contrarrellotge individual i s'allunya de les posicions capdavanteres, ara és 19a. I ahir es va encetar a la Vuelta a Burgos en la presència de dos balears, l'artenenc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. Per a l'artenenc serà la passada a punt abans d'arrencar el seu gran objectiu de la temporada, la Vuelta a Espanya. Una Vuelta, per cert, on també hi serà ja confirmat Tadej Pogacar. Ahir a Burgos la victòria va ser pel britànic Matthew Brennan. Enric Mas va acabar amb el pilot a 12 segons. I acabem amb dos apunts. Un de tennis. Jaume Munar se retira abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 de Toronto a Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí abandona sense jugar contra el belga Alexander Bloks, que passa a la següent ronda. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha anunciat el que és el seu sisè fitxatge de la temporada. Es tracta de Marc Martí, ala pivot de 29 anys procedent del Cartagena. Format al planter del Lleida i del Saragossa, en qui va arribar a debutar a l'ACB, ha estat també internacional en categories inferiors.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Calor?
Molt cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:41 minuts, moment ara per sortir a l'exterior. Avui vos parlam de la campanya de recollida de garroves perquè s'avança per les elevades temperatures. Aquestes altes temperatures fa que les garroves siguin més primes enguany i que caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora. Per conèixer com es preparen les cooperatives per començar a rebre els primers quilos d'aquest fruit, connectam amb la de Porreres. Allà hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, som a les portes de la cooperativa agrícola de Porreres amb les voreres del carrer encara banyades per aquesta pluja que va caure ahir a Robaixa al municipi. Encara falten uns minuts perquè obrin, però saludam a la seva gerenta i és Esperança Mora. Bon dia, Esperança.
Bon dia, com va?
Antigament, la recollida solia començar a final d'agost, principi de setembre, per tant, s'ha avançat gairebé un mes. Ja heu començat a rebre, diguéssim, els primers sacs de recollida?
No, no han començat, però ho tenien ja començant a acabar de preparar, perquè dins el principi de setmana que ve possiblement ja començarem a començar la campanya de garrova d'enguany.
Quina previsió teniu per aquesta temporada de garrova? Penseu que serà millor que de l'any passat?
Sí, esperant que serà molt millor que de l'any passat, degut que l'any passat va ser un any que hi veiem molt poca de garrova, i la cooperativa normalment molt movem entre 400 i 600 tonelades anuals, i l'any passat també va arribar a 227.
Perquè enguany quin serà el preu per quilo, penseu?
Ara aquest dia s'està definint des del camp mallorquí el preu de sortida i breu, dins un dia ja sabrem el preu, supos que dilluns ja sabrem el preu per poder investir en la campanya.
Tot i que enguany les garroves són més primes per aquestes altes temperatures, aquest fet no té per què ser negatiu, perquè pot tenir una doble lectura. Expliques un poc, això.
Efectivament. La garrova, si és molt gruixada, té molta de popa i té les 11 grans de garrubí. Si és prima, com la que tenim ara en aquests moments, o que tindrem, perquè la campanya ha fet que s'accelerés la calor, ha fet accelerar molt el procés de maduració de la garrova i ja estan caiguent, el que fa que els grans de garrubí seran iguals, seran 11 i seran més, seran plens. És a dir, que no tindrà popa i tindrà garrubí. És a dir, que el que val d'una garrova, bàsicament, és el garrubí. És a dir, que a nivell de números molt surten per l'estil. Només és que si ja li agrada dur molt de quilos.
Perquè com s'adapta la garrova en comparació a altres fruits a aquests episodis de forta calor?
Bé, el que fa és que aquestes calors tan fortes que ha fet que s'ha assecat tot d'una i ja ha madurat més aviat. Li ha accelerat el procés, perquè la temperatura està superior a la que ella està basat un garrover a tenir el fruit a sabre. Les altres, bé, és que tothom ho passa malament. A Mallorca, aquestes puntes de calor mos fa que les dalmàtiques se cremen, les garroves acceleren la maduració, tot que les melons i cindrits se mos cremen. És a dir, que és un moviment que fa que la planta pues, fa un acceleró.
Gràcies, Esperança.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja heu sentit les paraules de la gerenta de la cooperativa agrícola de Porreres, qui assegura que les garroves siguin més primes no vol dir que sigui pitjor, ja que el garrobí, la part important de la garroba, no es veu afectat per aquestes altes temperatures.
Gràcies, Lluís. I precisament en plena sequera a les Illes, a Menorca, hi ha una notícia positiva. L'Ajuntament d'Es Migjorn ha aconseguit rebaixar un 25% el consum d'aigua al municipi en els darrers dos anys. Axel Camarasa.
El juliol ha abastit diàriament un cabdal inferior als 250 litres per habitant i dia, que és el que el Pla Hidrològic de les Illes Balears marca com a llindar. En paral·lel, l'Ajuntament promou un projecte pilot a Menorca valorat en 2,2 milions d'euros per aprofitar al manco la meitat de l'aigua depurada per poder regar espais públics i privats.
Mentrestant, a Mou, el Partit Popular demanarà la compareixença del batle Héctor Pons perquè expliqui per què va ocultar a l'oposició la compra d'aigua procedent dels municipis d'Es Mercadal i Sant Lluís.
Tot això sense que ni el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer, ni la batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, en fossin conscients. El PP ha assegurat també tenir proves que Mou ha demanat obrir alguns pous tancats d'altres municipis, com Sant Lluís, per abastir-se. Acusa Héctor Pons de manca de transparència i d'actuar d'esquenes al Consell i a la resta d'ajuntaments. Sentim per aquest ordre la portaveu del PP a Mahó, Virgínia Victori, la presidenta dels Populars, Maribel Llofriu, i el president del PP a Menorca, Cristóbal Marquès.
Demanam en Esbala de Mahó que expliqui des de quan s'està transportant aquesta aigua, quin volum s'ha transportat, qui va autoritzar aquesta operació?
És una emergència hídrica i el senyor Pons no fa res més que improvisar i callar.
Mentre reclamava coordinació entre administracions i defensava una gestió insular de l'aigua, hem sabut que el senyor Trent de Mor s'abasteix d'aigua d'Es Mercadal i de Sant Lluís, sense explicar-ho.
El PP demanarà la compareixença al ple municipal. Mentrestant, l'Ajuntament defensa que totes aquestes actuacions estan previstes al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua.
I encara a Menorca, la creació d'una reserva marina al nord de l'illa per protegir la zona de cria de Catxalots ha obert una disputa territorial internacional. Espanya i França discrepen, Axel, sobre la titularitat de les aigües que es volen protegir.
La zona econòmica exclusiva de cada país s'estén des de la costa fins a 200 milles nàutiques. Quan la distància és menor, per la proximitat entre els estats, es calcula el punt mitjà. Aquí apareix la discrepància entre Espanya i França. Xema Brotons és el director científic de l'associació Turciops.
A França traça la línia base, a lo que seria el Gol de Lleó i Ligúria, per tant, baixa la línia més a baix de lo que la Unió Europea i la cartografia declara. I, per tant, ara tenim un conflicte territorial per la declaració.
Els científics de l'associació Turciops han confirmat l'existència al nord de Menorca d'una zona de cria natural de catxalots, l'única en tot el Mediterrani Occidental. En la seva darrera campanya, finalitzada fa pocs dies, han confirmat el paper de les aigües menorquines com a santuari de catxalots.
Hem pogut localitzar quasi mig centenar de catxalots, d'aquests 9 eren cries, és a dir, quasi un 20%. Lo que ratifica la importància que té el nord de Menorca, aquesta àrea marina protegida que han demanat al Ministeri.
Aquesta zona de cria està ara desprotegida, ja que queda fora de l'actual reserva marina.
I els equips d'extinció aprofiten la davallada de les temperatures a bona part de la península per intentar controlar els incendis forestals encara actius. Els focs evolucionen favorablement, malgrat algunes reactivacions a punts d'Àvila i de Castelló.
Precisament l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha estat controlat després de cremar gairebé 10.000 hectàrees d'ençà de divendres. Els bombers s'han centrat sobretot en consolidar-ne el perímetre i refrescar tota la zona. Tot això quan hem sabut també que l'incendi, en aquest cas d'Àvila, tardarà encara al màxim Manco un mes a donar-se per extingit i la seva vigilància s'allargarà encara més enllà de l'estiu per evitar reactivacions. Unes flames que han cremat més de 50.000 hectàrees en un perímetre de 160 quilòmetres. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid ha informat que l'incendi de la Serra Oest, que ha afectat 17 municipis en total, està controlat i en fase d'extinció després de destruir més de 27.000 hectàrees.
I a França han estat detengudes més de 400 persones, inclosos més de 150 menors, per la seva suposada implicació en algun dels 14.000 incendis que s'han registrat al país. I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha demanat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional un informe exhaustiu sobre l'evolució de la propietat del capital social de l'aerolínia.
El jutge accedeix així, per tant, a la petició del Ministeri Fiscal, que posa de manifest que durant l'any 2017 es van produir diversos canvis accionarials particularment significatius, amb l'entrada de persones d'origen veneçolà al capital social i als òrgans de gestió de l'empresa.
I encara dels tribunals hem sabut que l'advocacia de l'Estat representarà les empreses públiques Ineco i Traxatec per la contractació de Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos, que hauria cobrat gairebé 44.000 euros sense treballar.
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga aquest cas, Ismael Moreno, ha imputat a Rodríguez per un presumpte delicte de prevaricació en la seva contractació. Davant el jutge, l'exparella d'Ábalos es va acollir al seu dret a no declarar.
I el govern central descarta una pujada extraordinària del salari mínim interprofessional enguany i negociarà el del 2027, després de l'estiu.
El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que comparteix amb la UGT la preocupació per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a conseqüència de la inflació, tot i que ha considerat que el seu repunt no és prou elevat en relació a l'increment del salari mínim interprofessional aprovat el 2026 per justificar una nova revisió.
Y además se da la circunstancia de que estamos prácticamente encarando el último trimestre del año y por lo tanto yo creo que el proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 pues se abrirá a lo largo de una vez que nos incorporemos del verano.
I la Fiscalia ha arxivat les dues darreres causes pendents pels errors en els cribratges de càncer a Andalusia.
Per tant, cap de les 15 denúncies interposades contra el govern autonòmic han prosperat. Finalment, la Junta d'Andalusia ha demanat respecte a la sanitat andalusa i ha insistit que des del principi es va explicar el que va passar i que van treballar per avisar les dones i fer-los les proves pertinents.
I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a l'Iran que patirà un cop molt dur si torna a retirar-se de les negociacions per assolir un acord que impedeixi que Teheran desenvolupi armes nuclears.
Trump ha insistit que l'objectiu principal de qualsevol acord és la desnuclearització de l'Iran i ha advertit que els Estats Units no permetran que obtinguin una arma nuclear.
If they back out again, they're going to get hit really hard.
Si tornen a retirar-se, rebran un cop molt fort, ha dit Trump. No poden tenir una arma nuclear. És molt simple, ha dit Trump en una entrevista a la cadena Fox News.
I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que va rebutjar el pla anunciat pel president dels Estats Units per Donald Trump, que inclou el desarmament total de Hamas i d'altres grups armats a la Franja de Gaza.
Ho ha dit en un missatge a la xarxa social després de reunir-se amb el director de la Junta de Pau de Gaza. Escoltam, Trump i el seu equip creuen que poden aconseguir que Hamas es desarmi i desmilitaritzi Gaza. Ens van enviar, de fet, un esborrany, però no ho podem acceptar, ha dit Netanyahu. El primer ministre israelià ha reiterat que no retirarà l'exèrcit desplegat a la franja fins que Hamas, diu, no estigui completament aniquilat.
I a Gaza s'ha oficiat un funeral massiu per acomiadar les 112 víctimes mortals d'atacs israelians 3 anys després de produir-se.
Els bombardejos constants a la zona havien dificultat fins ara la recuperació dels cadàvers. Les víctimes eren membres de dues famílies de la franja. Aquest ha estat un dels funerals més multitudinaris d'ençà de l'ofensiva.
Encara un apunt més a Cuba. El sistema elèctric ha col·lapsat per segona vegada en menys de 24 hores, quan encara continuaven les tasques per restablir-ne el subministrament després del tall de diumenge.
Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible i a l'envelliment de la xarxa elèctrica i a sancions també dels Estats Units, que asseguren que dificulten l'arribada del petroli a l'illa. Milions de cubans continuen sense llum.
Y el pueblo no está pidiendo nada. El pueblo lo que exige es, aunque sea, que nos den un poco de claridad, que nos den luz. para que las cosas no se echen a perder.
¿Qué puede vivir una persona sin agua, sin corriente, sin nada? Mira para allá, mira todo lo alrededor de La Habana. ¿Cómo tú crees que está la situación? Lo único que están de fiesta son aquellos porque tienen un cumpleaños. De ahí para allá más nadie en La Habana. Está contento, todo el mundo está disgustado.
Són ara les 7:54 minuts, moment per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I l'encetam escoltant la sinfonia número 8 en si menor inacabada de Schubert, interpretada per la jove orquestra sinfònica Pitius. Aquest diumenge oferirà un concert a l'església de Sant Domingo de la vila d'Eivissa com a part del programa de les Festes de la Terra.
Aquesta formació de més de 40 músics dirigida per Pablo García Ortiz va néixer l'agost de 2025, just fa un any, i diumenge interpretaran tres peces reconegudes del romanticisme com l'obertura del Barber de Sevilla, de Rossini, el concertino per a clarinet i orquestra de Von Weber i la ja anomenada Sinfonia número 8 de Schubert. Són el regidor de joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez, i el director de la jove orquestra sinfònica Pitiusa, Pablo García Ortiz.
Hombre, yo no ho sé, però ells diuen que es convent és un bon puesto per fer música perquè té molt bo so i que ho sentirem molt bé, així que convidam a tothom que vingui. També és una bona senyal que els joves d'Eivissa puguin participar en les Festes de la Terra, així que també convidam els joves que vulguin participar en les festes que a poc pues, poden venir i fer terra, no? I fer ciutat.
Enguany hem tingut l'oportunitat de tocar les Festes de la Terra amb el Cor Ciutat d'Eivissa, vam fer aquest diumenge passat, i ara el diumenge pròxim fem el nostre propi concert de Festes de la Terra. El nostre primer concert va ser al febrer, que varen fer la primera sinfonia de Beethoven. Bueno, el convent, l'església de Santo Domingo va estar superplena i va ser un orgull per tots nosaltres.
I el metall deixa de ser només un material per convertir-se en una forma d'expressió. Això passa a Polifonia de la Matèria, la nova exposició de l'artista Javier Enns, que presenta una selecció de joies i reivindica la bellesa de la imperfecció a través de peces úniques. David Ventura.
L'exposició transforma la sala de l'Ajuntament Vell en una instal·lació que convida el visitant a observar les peces des de noves perspectives i a descobrir el diàleg entre la matèria, el cos i l'espai. Sentim el seu autor, Javier Enns.
Per fer aquestes peces utilitzo un procés de fundició experimental en el que fonc dos metalls per separat i faig que xoquin a la llengotera. Quan xoquen, al tindre diferents densitats i punts de fusió diferents, generen un conjunt de formes i dibuixos totalment aleatoris, que això és el que em dona com punt de partida per fer les peces. També hem jugat molt amb la llum, diferents tipus de llum, per a apropar l'espectador a l'obra de diferents maneres.
Així, diferents punts de llum modifiquen la percepció dels volums, les textures i els reflexos, oferint una experiència diferent davant de cada obra. Inclosa dins la programació de les Festes de Sant Jaume, Polifonia de la Matèria es pot visitar fins al 8 d'agost.
I el Consell de Mallorca i el Bisbat reforcen i amplien enguany les activitats de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 81 llits de la Mare de Déu, esglésies i a convents de tot Mallorca.
Perquè, de fet, ja des de fa anys s'aprofita la festivitat de dia 15 d'agost per exposar-los. L'objectiu, garantir la conservació, alhora l'exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany destaca especialment la recuperació del monument de Santa Eugènia, segons ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer. Es tracta d'un conjunt patrimonial que transcendeixen la religiositat.
Jo crec que la generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que en el final és que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
El Consell de Mallorca i el Bisbat impulsen a més la difusió cultural de la Festa de l'Assumpció amb nous estudis, també materials audiovisuals i activitats arreu de tota l'illa.
Música de flamenc per arribar a les 8 del matí. És que el món de la cultura s'acomiada del guitarrista referent de flamenc, José Antonio Carmona, més conegut, però com a Pepe Habichuela, mort aquest dimarts amb 82 anys.
La seva
L'obra ha estat fonamental en l'evolució d'aquest gènere musical des de la segona meitat del segle XX i fins a l'actualitat, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l'essència del flamenc més ortodox. Nascut a Granada el 1944 en una família de gran tradició flamenca, va ser un dels guitarristes clau del nou flamenc, sobretot per la seva feina al costat d'Enrique Morente a finals dels 70. Habichuela és també pare dels membres del grup Ketama. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia i la seva darrera aparició va ser fa mig any, quan va rebre la Gran Creu d'Alfons el Savi.
Amb la seva música arribam a les 8.
Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 5 d'agost, una jornada en què encara estan pendents de la tragèdia viscuda en les darreres hores en aigües de les Balears. El manco de 9 migrants han mort quan intentaven arribar a les illes en 2 embarcacions diferents.